Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Va, tota la terra, que ja és dimecres. Per fi és dimecres 5 de desembre del 2018. Avui no s'esperen canvis. Serà un dia pràcticament calcat al d'ahir. Predominarà el sol, tot i que quedarà emblanquinat estones pel pas de núvols prims. Les boires seran persistents al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. El Tribunal Constitucional resoldrà les peticions d'empara d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart al gener. Fons de l'alt tribunal han explicat a RAC1 que estudiaran els recursos després de les festes de Nadal, ja que asseguren que segueixen els terminis previstos i que actuen amb aquest ritme perquè no volen entorpir la feina del Suprem. La dilació en la resolució d'aquests recursos, que provoca que sigui impossible recórrer a la justícia europea, és el motiu pel qual Sánchez, Forn, Rull i Turull han començat una vaga de fam. Doncs bé, avui escoltarem l'entrevista que hem fet a Jordi Turull, la vam fer ahir a Lledoners, a la presó. La primera que coincideix és que ha iniciat la protesta. Com sabeu, només poden concedir entrevistes per escrit i per això nosaltres hi hem posat la veu per fer-les radiables. Aquesta conversa que vam mantenir ahir a la tarda a Lledoners, a la presó, amb el Jordi Turull, serà comentada en temps de tertúlia per Francesc Marc Álvaro, Laura Fàbregas, Marc Bartomeu i Ramon Rovira. Amb ells també parlarem de Pedro Sánchez, que tira pel dret i anuncia que el gener portarà els pressupostos al Congrés, encara que no té ni de bon tros garantida una majoria parlamentària per aprovar-los. El president espanyol ho va dir ahir en una entrevista a Telecinco, en què també va donar tot el suport a Susana Díaz després que el PSOE li ensenyés la porta de sortida després de la patacada electoral de diumenge. Pedro Sánchez també va parlar de Vox i va assegurar que la culpa de l'auge de l'ultradreta no és de l'independentisme, sinó del president del PP, Pablo Casado, que li falta amb Esquerra. De seguida ho repassem. Pere Mas trepitjarà l'ull de poll. Als esports, l'Espanyol es classifica pels vuitens de final de la Copa, patint contra el Cádiz 1-0, en gol d'Hernán a la recta final del partit. Els gaditans van posar l'ai al cor de Cornellà quan el descompte van fer el gol de l'empat, però l'àrbitre el va anul·lar per fora de joc. Avui serà el torn del Barça, del Girona i del Sant Andreu. El Barça rep la Cultural Leonesa al Camp Nou, el Girona amb 0-1 a l'avantatge a l'anada, el Girona juga quarts de 8 a Montilivi contra l'Alavés amb un empat a 2 a Mendizorroza i el Sant Andreu visita l'Atlètic de Madrid a Madrid, també a quarts de 8 amb un 0-1 en contra del Narcís Sala. Després, aprofitant que som a les portes d'un pont de 4 dies, farem una edició especial del Temps a la Carta amb la Mònica Usart. Si voleu saber el temps que farà qualsevol punt del planeta durant aquests 4 dies, elmón@raco.net, elmón@raco.net, i la Mònica Usart us contestarà amablement. I a les 11, en aquest estudi, Nerea Rodríguez, concursant de l'anterior edició d'OT, d'Operación Triunfo, que ens vindrà a presentar el seu primer single, I ara no, i ens farà un recústic en directe. I després, el periodista i escriptor, el director del suplement Cultures de La Vanguardia, Sergio Vila San Juan, que acaba de publicar Otra Catalunya, en què repassa 6 segles de cultura catalana en castellà. I amb el David Solans i el diari, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
A RAC 1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Bon dia. Mònica Usart, bon dia. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Marc?
Sí, hem sabut que el Tribunal Constitucional resoldrà les peticions de llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart al gener. Fons d'aquest tribunal han explicat a RAC1 que està previst que s'estudiïn els recursos d'empara en el primer ple que farà el tribunal després de Nadal. Davant la vaga de fam que han començat alguns presos, el TC assegura que segueix els terminis previstos i que està actuant amb aquest ritme perquè no pot entorpir la feina que fa el Suprem. Justament sobre aquesta vaga de fam, la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha avisat que aquesta protesta no els farà canviar d'opinió.
Desde un punto de vista personal, como no, pero respeto profundamente sus decisiones y eso no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio. Va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho. Y el Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos y creo que sobre eso no podemos decir nada más que expresar la preocupación, por supuesto.
Mentrestant, la plataforma Prou Hostatges ja prepara dejunis encadenats a Montserrat, Cornellà i Barcelona. El govern també ha confirmat que alguns consellers estudien sumar-se a accions de solidaritat que es facin demà, dia de la Constitució, com ara no menjar durant 24 hores.
Aquest matí sabrem per què Jordi Turull ha començat aquesta vegada fam i com la porta avui que comença el seu cinquè dia. Crec que val la pena escoltar la conversa amb Jordi Turull, que vam estar amb en Jofre a Lledoners, a la presó de Lledoners, una estona amb ell, xerrant, comentant. Està fort, està molt bé. La veritat és que per estar empresonat està, és a dir, ostres, molt fort. Vam parlar de tot. Vam parlar d'Andalusia, vam parlar de la vaga de fam, vam parlar de la família, vam parlar de les festes de Nadal, vam parlar de Ciutadans, del PP i del PSC, vam parlar d'Arrimadas, vam parlar de García Albiol, vam parlar d'Iceta i vam parlar d'algun polític molt conegut seu, amb nom i cognoms, a qui avui jo crec que no... Allò, aquí se li travessarà aquest matí el xuxo, doncs jo crec que quan aquest polític escolti el seu nom per boca de Jordi Turull. Què més tenim?
Pedro Sánchez ha anunciat en una entrevista a Telecinco que el mes que ve portarà els pressupostos al Congrés. D'aquesta manera vol pressionar els partits independentistes després de la irrupció de Vox a Andalusia.
Yo espero contar con esos apoyos. Desde luego contamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos, esperamos contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y tendemos las manos y los puentes al resto de grupos parlamentarios. En todo caso, el Poder Ejecutivo va a hacer su tarea. Otra cosa es que el Poder Legislativo, por las razones que considere oportunas, rechace esos presupuestos. Pero van a tener que explicarlo, porque son unos presupuestos que van a reconstruir el estado del bienestar y que van a ser unos presupuestos sociales.
Des del PP creuen que aquest anunci no és res més que una cortina de fum d'Olors Montserrat i ha reaccionat a la nit a 8 TV.
Probablement puguin anar a Consell de Ministres, però crec sincerament que no seran aprovats. I el millor el que farà serà prorrogar uns pressupostos del Partit Popular, els més socials de la història de la democràcia, on el propi Partit Socialista va votar que no.
En l'entrevista a Telecinco, Pedro Sánchez també ha demanat a Quim Torra que garanteixi la seguretat al Consell de Ministres, que es farà el 21 de desembre a Barcelona.
Y a mí me gustaría que no se perdieran las formas por parte del presidente de la Generalitat. No solamente es el presidente del autogobierno catalán, sino el representante del Estado en Cataluña. Por tanto, yo lo que espero es que se garantice esa seguridad y, por supuesto, la celebración normalizada de un Consejo de Ministros sin duda importante e histórico.
Això després que la consellera Elsa Artadi va acusar Pedro Sánchez de voler provocar amb aquest Consell de Ministres a Barcelona.
L'entrevista que Telecinco ha fet aquesta nit a Pedro Sánchez també està marcada per les eleccions d'Andalusia i la irrupció de Vox.
I d'entrada el president espanyol ha enviat tot el seu suport a Susana Díaz perquè continuï com a presidenta, però també ha demanat autocrítica.
Como secretario general del Partido Socialista, lo que le pido a mi organización en Andalucía es que reflexione en los órganos deliberativos sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor. Pero como presidente del gobierno, lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad. Me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que, por tanto, Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar, hasta las últimas consecuencias, ser presidenta de la Junta de Andalucía.
I l'auge de Vox el desvincula del procés català.
Àustria, França, Alemanya no tienen Catalunya, pero sufren la presencia de la ultraderecha. La gran diferencia entre la derecha europea y la derecha española es que la derecha europea se vanagloria de no pactar con la ultraderecha. En cambio, la derecha española, el Partido Popular y Ciudadanos, lo hacen sin ningún tipo de rubor.
A Andalusia, les últimes hores han continuat les manifestacions en contra de Vox. A Cádiz hi ha hagut aldarulls i la policia ha detingut dos homes acusats d'haver provocat desordres públics i d'haver llançat objectes contra els agents. Per cert, que Quim Torra ha presentat una querella per injúries i calúmnies contra el candidat de Ciutadans, Juan Marín, per haver-lo acusat d'insultar els andalusos.
Què més tenim?
Més de 9.200 persones han participat al referèndum sobre la monarquia que es va fer ahir a les universitats de Barcelona i la Pompeu Fabra. El sí a favor d'abolir-la i instaurar la república es van dur el 96% dels vots. Avui la iniciativa es repetirà al campus de Terrassa de la Universitat Politècnica.
Més coses.
Un nou avenç científic en l'àmbit de la gestació. Per primera vegada, una dona ha tingut un fill després de rebre un úter d'una donant morta. Ha passat al Brasil i ho publica la revista The Lancet. La fita l'ha aconseguit un equip de la Universitat de São Paulo. El procés s'ha fet públic ara que la nena ja ha superat el mig any. El procés va començar fa gairebé 3 anys.
I encara l'última cosa.
Sí, el grup japonès Rakuten estudia portar a Barcelona la seva seu europea. Fins ara la tenia a Luxemburg, però el nom de la capital catalana ha agafat pes aquests últims mesos. Segons La Vanguardia, la companyia nipona hauria explicat el projecte al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que els hauria garantit la seguretat econòmica i jurídica. Si tira endavant, crearia entre 500 i 1.000 llocs de treball.
Són les 6 i 9 minuts. Què tenim d'aquesta nit i matinada pel que fa als esports?
L'Espanyol, que s'ha classificat pels vuitens de final de la Copa després de guanyar 1-0 contra el Cádiz. Els blanquiblaus van remuntar un 2-1 advers de l'anada gràcies a un gol d'Hernán Pérez a un quart d'hora pel final, quan feia tot just 3 minuts que havia entrat al terreny de joc. Una de les notes positives de la nit va ser el bon rendiment de el jove del filial, Adrià Pedrosa, de només 20 anys, autor de l'assistència a Hernán. Per cert, que el temps afegit, el Cádiz va fer el que era l'1-1, però l'àrbitre el va anul·lar per un clar fora de joc. A banda de l'Espanyol, tres equips més classificats, el València, el Leganés i el Getafe. Avui a 7:15, Atlètic de Madrid, Sant Andreu i Girona a l'Avés. I a 9:15, Barça, Cultural Lleonesa, sense Messi, Piqué, Busquets i Jordi Alba. Abans del partit, per cert, hi haurà un minut de silenci, en recorda l'expresident Josep Lluís Núñez. També aquest matí, a 11:15, es farà el funeral per l'expresident a l'Església de la Mare de Déu de la Bona Nova. Per cert, que a la prèvia, Ernesto Valverde va explicar que Núñez va enviar-li una carta emotiva abans de l'estiu per agrair-li els èxits de la temporada, en aquest cas els títols de la Copa i de la Lliga. I dos apunts més per acabar de futbol internacional. Setena victòria consecutiva del Manchester City a la Premier League, 1-2 al camp del Watford. El City, que és líder amb 41 punts, 5 més que el Liverpool, però amb un partit més. I a l'Argentina hi ha hagut una falsa amenaça de bomba a l'estadi de Boca Juniors, a la Bombonera, que ha obligat a desallotjar a tots els treballadors i també aficionats que compraven entrades per a la final, que s'ha de disputar, recordem, aquest diumenge, al Santiago Bernabéu, la final de la Copa Libertadores.
Sí, sí, 10 minuts. Mònica Usart, com ho tenim això?
Doncs mira, tot continua igual, si una miqueta sí, ja són masses dies sense pluja.
Exacte, estàs massa ben acostumada amb aquests aiguats que puja i baixa, i ella allà, si no hi ha inundacions, i cases per terra, ella contenta, i en canvi ara que estem així...
Doncs mira, continuarem així avui, i tot el pont, si seran dies de temps tranquil, de sol, pinzellars de núvols prims i boires cada cop més persistents cap a les comarques interiors. Aquestes boires mantindran el fred també al centre del dia, però en canvi a la resta del país molta suavitat, temperatures de 15 a 20 graus. Demà i divendres baixen un parell de graus aquestes temperatures, però tornen a pujar al cap de setmana i sí que es veu canvis la setmana que ve. Es veu una baixada de temperatures per un costat d'entre 6 i 7 graus. Carai. També anirà bé perquè estem força per sobre del que tocaria. Els migdies són especialment suaus, doncs ens anirem una mica per sota del que seria habitual i a més també es torna a veure moviment. Ja ho anirem confirmant, però sembla que hi hauria més moviment la segona meitat d'aquest mes de desembre, més possibilitat de pluja. Però de moment, aquests 4 dies, res de pluja, alguns núvols, força estones de sol, i ara mateix 13 graus a Barcelona, 10 a Tarragona i també a Terrassa i a Figueres, 7 a Igualada, 8 a Lleida i 3 a Girona.
3 minuts i un quart de 7 del matí, coses que segurament ja sabíeu abans d'anar a dormir, però que convé repassar, que l'Hospital de Palamós nega cap negligència la mort d'una dona de 84 anys que va passar 7 hores esperant urgència.
Sí, l'hospital creu que encara se l'hagués atès abans, probablement hauria mort, ho explica el director del centre, Xavier Pérez.
El resultat final és complicat d'avaluar, però probablement no seria diferent davant la situació de la pacient, com va evolucionar i la morbilitat que tenia de base i les seves complicacions.
Si el temps d'espera és de poc més d'una hora, aquell dia estava per sobre les 5 hores.
Que la Generalitat assumirà la gestió de l'Hospital de Reus i es farà càrrec del deute milionari que arrossega.
El polèmic traspàs al CatSalut, llargament esperat i reivindicat des del territori, es farà efectiu l'any que ve. El projecte acumula problemes des que es va inaugurar fa 8 anys. En l'últim any, el dèficit superarà els 2 milions i mig d'euros.
Que el govern francès espera recuperar la calma i el diàleg després d'haver cedit davant les armilles grogues i haver ajornat mig any la pujada del preu dels carburants. També congelarà els preus del gas i l'electricitat a l'hivern.
Amb aquesta decisió s'ha posat a les protestes massives i els incidents violents dels últims dies que han deixat 4 morts. El primer ministre, Eduard Philippe, diu que cap taxa mereix posar en perill la unitat de la nació. El govern de França tenia previst pujar el gasoil 6 cèntims i mig al litre i 2,9 cèntims la gasolina a partir de l'1 de gener, un augment que s'hauria sumat al que ja es va aplicar a principis d'any.
La cartellera renova avui dos dies abans del que és habitual perquè els espectadors puguin aprofitar el pont de la Puríssima per anar al cinema. Entre les pel·lícules que arriben a les sales hi ha Roma, que s'estrena en pantalla gran abans que desembarqui el 14 de desembre a Netflix. Ja anem-nos acostumant que hi haurà... Això fa molts anys, el Pedro Almodóvar ho volia fer. Volia estrenar la pel·lícula paral·lelament al cinema i en aquella època a Canal Digital, a Canal Plus. O sigui, aquesta era l'idea d'Almodóvar, sempre ho explicava, que és que això aniria per cap aquí. Doncs mira, aquella premonició que feia Almodóvar ja està passant. Hi ha una pel·lícula que diuen que pot ser una de les grans guanyadores dels Oscars, que es diu Roma, es va estrenar, crec que a Venècia, que s'estrena... És aquesta pel·lícula que ha dirigit, el que va dirigir, per exemple, Harry Potter, que era Alfonso Cuarón, un dels Harry Potters, que es diu Roma, que ha tingut molt bones crítiques i que s'estrenarà en paral·lel, avui en pantalla gran, però d'aquí a 8 dies ja es podrà veure a Netflix. De moment, aquesta pel·lícula només es podrà veure a 5 cinemes de tot l'estat, entre les quals les dues pantalles que tenen els cinemes Verdi de Barcelona.
Roma és la primera pel·lícula del director mexicà des de l'oscaritzada Gravity i va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes. Cuarón fa servir el blanc i negre per reviure un any turbulent de la vida d'una família de classe mitjana a la dècada dels 70, a la colònia Roma de Ciutat de Mèxic.
Jo, que precisament és la història del propi Alfonso Cuarón. Per tota la família, això sí, s'estrena la pel·lícula d'animació En Ralph destrueix internet. Només els explicarà els de la secta de les 6. Perquè si ho dic a les 7 o les 8, bueno, que dirà la gent, dirà, bueno, m'ho haig passat tan bé veient Rompe Ralph, però tan bé, ara he sentit una veu de l'altre tomb del Jordi Ramos, dirà, ai, sí, és que és veritat, és que és molt bona, ens ho hem passat molt bé veient aquesta pel·lícula, Criatures, és una pel·lícula divertida, per tant, esperem que la segona, acostuma a passar, ja, també, ara, els de les 7 i els de les 8 dirien, no, bueno, la segona d'Esparge, no, vols veure Esparge a vegades que són millors que les primeres. I no passa res. I es pot dir, veurem aquesta, perquè evidentment anirem al cine a veure aquesta pel·lícula. Pels amants del terror arriba Suspiria. Clàssic de Dario Argento.
Sí, Dakota Johnson i Tilda Swinton protagonitzen aquesta pel·lícula sobre una ballarina que arriba a una misteriosa acadèmia de dansa al Berlín dividit pel mur. La pel·lícula va inaugurar l'últim festival de cinema de Sitges i va comptar amb l'emotiva presència de Swinton, que hores abans havia perdut el seu pare.
I per ser felicitats una vegada més a la gent de la competència de RAC1, que suma un nou premi per la seva prestatgeria.
Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona.
Els Òscars Andreu i Dalmau ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de ràdio. El jurat ha valorat la combinació de l'actualitat amb una mirada irònica i crítica i també l'agilitat i la creativitat admirable amb què els Òscars el condueixen cada migdia. A més, també s'ha distingit el Premi Nacional de Comunicació al canal de notícies 324, al fotoperiodista Tino Soriano, a la revista digital Núvol, a Wallapop i a Corissa Media Group, que gestiona diferents mitjans de comunicació del Ripollès. Enhorabona a tots els guardonats, especialment, podeu entendre, els nostres Òscars, a l'Oriol, al Tomàs, a l'Anats, en fi, a tots ells, moltes felicitats a aquest programa que es diu La Competència, que s'emet a RAC1. Ho dic perquè a l'hora de donar el jurat als premis es va oblidar que La Competència és un programa de RAC1, que hi ha moltes vegades que segons quins llocs, quan parlen de RAC1, surten uns zarpullidos que s'ha de tractar amb Finergan o també amb el Sant Bebé. Un quart i un minut de 7 del matí.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Costa a vegades, tu. Sí, costa, eh? Però no falta a Madrid, això. En alguns sectors de la Generalitat acostuma a passar, també. Vinga, fot-li. Hola.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé.
Em
va el Sant Bebé, què tal?
Molt bé. Sí. Doncs avui us porto un tall de Ferran Monegal, que col·labora amb Dacero i que es va fer un embolic amb un grup de música que té un nom peculiar. El problema és que va barrejar el nom del grup amb la nacionalitat. I tot i que ell ho deia molt convençut i tal, les coses no anaven exactament com ell deia i el van haver de corregir.
It Still de Man, del grupo de Man. De Portugal, curiosamente son de Portugal.
Caballero.
¿Qué?
La banda se llama Portugal de Man y son de Alaska.
Ah.
Nada de ser de Portugal.
It Still, del grupo de Man, curiosamente son de Portugal.
Qué casualidad.
Qué casualidad, sí señor.
6 i 18 minuts. Una altra Nadala avui, una altra Nadala. Estupenda Nadala. Aquesta d'avui té a veure amb el programa d'avui. Perquè avui la Mònica Usart fa el temps a la carta a partir de 3:15, el món arroba racó.net, qui tens farà qualsevol lloc del planeta. Doncs bé, qui cantarà avui? Dedicada a la Mònica Usart. Brian Adams cantant, que és el seu cantant. Merry Christmas. At this special time of year I'm so very glad you're here. Merry Christmas. Merry Christmas. A field of freshly fallen snow. We got nowhere else to go. Merry Christmas. Merry Christmas to you. I hear sleigh bells in the distance and songs sung by a choir. It's snowing and it's blowing, so let's Merry Christmas. Merry
let's lay here for a while. Oh, it's snowing and it's blowing, so let's stay here. Christmas cheer this season and throughout the year. Merry Christmas, Merry Christmas, yeah, Merry Christmas, Merry Christmas, hey, Merry, Merry, Merry Christmas, Merry Christmas, baby.
Brian Adams ha posat la Nadala d'un quart de set d'aquest dimecres 5 de desembre.
El món a RAC 1.
És el moment de seguir repassant la resta de l'actualitat i atenció als que heu d'agafar el cotxe avui, inici de pont. Aquesta tarda hi ha convocada una marxa lenta de camions a partir de les 4. Els camioners protesten contra la prohibició de poder circular per l'N340 i l'N240 ni el Sant Martí.
Les marxes lentes seran des de Tarragona a Altafulla per l'A7, l'N340 i l'AP7, des de l'Aldea fins al Canà per l'N340 i de Vallvei fins al Vendrell també per aquesta N340. Els transportistes de Lleida criden a sumar-se a la protesta, qualsevol camioner que vulgui, estigui on estigui, reduint la velocitat de circulació a la meitat del que permet la via.
La Rambla de Barcelona recordarà l'atemptat del 17 d'agost amb una obra de Frederic Amat i la inscripció "Que la pau et cobreixi, o ciutat". La frase estarà escrita en català, castellà i àrab. El memorial s'instal·larà a prop del mosaic de Joan Miró, punt on es va aturar la furgoneta dels terroristes, Núria Travessa.
Una comissió especial ha triat la frase d'entre els milers de missatges que es van recollir després de l'atemptat. De fet, estava escrita en àrab. L'alcaldessa de Colau explica que el memorial intentarà no restar importància al mosaic de Miró.
Aquest memorial també es vol que sigui un homenatge a la pau, a la cultura i a la fraternitat, i per això és molt important aquesta relació amb el mosaic de Miró. No? Una obra d'art que entenem que uns terroristes no han de poder alterar. No podíem fer aquesta concessió de que això alterés el mosaic de Miró, però al mateix temps és en aquella zona on es va aturar aquella furgoneta.
El memorial pel 17 d'agost es farà en dues fases. La primera serà la primavera, quan s'instal·larà la inscripció i el dibuix de Frederic Amat. La segona serà el 2020, coincidint amb les obres de remodelació de la Rambla. Es netejarà i restaurarà el mosaic de Joan Miró.
Ahir l'Ajuntament també va informar que la reforma de la Model inclourà un parc de 14.000 metres quadrats. El projecte també preveu un institut-escola, una escola bressol i 150 habitatges públics. Enmig de tots els edificis hi haurà una gran plaça coberta, es conservarà l'estructura de l'antiga presó i alguns espais com el Panòptic i la Galeria 4 es mantindran intactes. Les obres començaran a finals del 2020 i costaran 94 milions d'euros. Renfe ja fa broma dels problemes amb els grafiters i posa en circulació un tren sense pintades amb el lema "Si el veus, no és cap miratge". Només aquest any ja s'ha gastat 8 milions d'euros per netejar els grafitis. Cada dia Rodalies denuncia als Mossos 5 pintades de mitjana.
L'empresa ha posat en circulació aquest tren per ironitzar sobre els costos que suposen els atacs dels grafiters. Calcula que aquest any 2 milions de passatgers han tingut retards o problemes per aquest tipus d'incidents. En total, el 2018, Renfe ha posat més de 1.700 denúncies per pintades als seus trens. De fet, gairebé 9 de cada 10 tenen algun grafit.
El noi de 24 anys que va tenir relacions sexuals consentides amb una menor de 16 haurà de passar 4 anys a la presó. L'Audiència de Barcelona l'ha condemnat per abusos sexuals, però els jutges el castiguen a la pena mínima possible tenint en compte el context de la relació. Benet Íñigo.
Ell volia tenir relacions sexuals i ella també, però com que la noia tenia 15 anys, el seu consentiment no tenia validesa legal. El Codi Penal diu que és un abús. Tot i això, l'Audiència de Barcelona aplica la pena més baixa. Considera provat que els dos implicats van tenir algun tipus de relació sexual i tot apunta, per missatges de WhatsApp, que va ser en penetració. Això implicaria penes molt altes, de com a mínim 16 anys. Però tot i els indicis, el tribunal diu que no en pot estar segur i per això ho deixen 2 anys de garjola per cada relació sexual. A més, també rebaixa la indemnització que volia la Fiscalia a 3.000 euros per la poca afectació de la víctima. De fet, els jutges expliquen que la noia no en va voler donar gaires detalls perquè no volia perjudicar l'acusat. Qui ho va denunciar va ser la mare, que no volia que la seva filla estigués amb un noi 9 anys més gran.
5 minuts i 2 quarts de 7. Repassem més notícies. Els Mossos han identificat l'autor dels trets que van ferir quatre persones dilluns a Nou Barris, a Barcelona.
Ara l'intenten localitzar per detenir-lo. Creuen que és qui va disparar un pastor evangèlic i la seva família en el marc d'un conflicte dins d'una família gitana. Els quatre ferits evolucionen favorablement. Els dos que estaven crítics ara estan molt greus i segueixen hospitalitzats al Vall d'Hebron.
La Guàrdia Civil ha desmantellat una important organització de narcotràfic.
Entre els 24 detinguts hi ha el principal cap de la banda a l'Europa del Sud i alguns treballadors del port de Barcelona. El líder de l'organització era l'encarregat de negociar amb bandes colombianes els carregaments de cocaïna que arribaven en contenidors marítims. Els del port eren estibadors que aprofitaven el seu lloc de treball per canalitzar la droga.
Una llevadora dissenya un coixí per ajudar el fetus a posar-se en posició pel part. Això evita les cesàries o l'ús de fòrceps quan el nadó està cap amunt en comptes de cap avall.
Han demostrat en un estudi que hi ha una posició amb la mare de costat i una cama més aixecada que deixa la pelvis més oberta i permet girar més fàcilment el nadó. A partir d'aquí, la llevadora del Vall d'Hebron, Vanessa Bueno, ha dissenyat el coixí que ja fan servir a la sala de parts.
La posició, amb aquesta posició el que s'aconsegueix és augmentar els diàmetres de la pelvis i que sigui més fàcil reduir el gir del cap fetal, que sigui més fàcil reduir i es fa més fàcil el gir del cap, amb la qual cosa els diàmetres que es presenten dins de la pelvis del cap són més petits i s'afavoreix que descengui.
Ja el tenen a les sales de part del Vall d'Hebron i ara busquen comercialitzadora per estendre-la a altres centres o fins i tot a dones embarassades, perquè també les ajuda a dormir a partir del tercer trimestre.
Andorra deixa definitivament la llista de paradisos fiscals, ho han acordat els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea.
Consideren que el país té unes lleis prou cooperants en matèria fiscal. El govern andorrà creu que l'acord valida la feina feta. En parlava el ministre d'Economia, Jordi Cinca.
No deixa de ser una enorme alegria i una confirmació de tota la feina que s'ha vingut fent durant tots aquests anys, no? De manera ja definitiva, avui en la reunió de l'Ecofin s'ha pres en consideració la sortida d'Andorra d'aquesta llista gris.
La decisió europea arriba després que Andorra fes canvis en l'impost de societats la primavera passada perquè no es considerés que perjudica altres països.
I Nostrum evita finalment el concurs de creditors.
L'empresa de menjars preparats ha arribat a un acord per refinançar el seu deute. L'han signat 9 de cada 10 creditors de la companyia, que ara tenen 3 setmanes més per concretar-ne els detalls finals. Nostrum va anunciar que presentava la suspensió de pagaments ara fa un mes.
3 minuts i 7:15, la Generalitat demana als organitzadors del Doctor Music Festival que canviïn part de l'emplaçament on es vol tornar a fer aquest festival. Ho fa després que l'Agència Catalana de l'Aigua ha comprovat que part dels terrenys estan en zona inundable, com denunciaven diverses entitats ecologistes. Lleida, Anna Berga, bon dia.
Bon dia. Els ecologistes asseguren que voler reunir més de 50.000 persones en aquest espai és una irresponsabilitat absoluta, ja que al juliol poden haver-hi fortes pluges. A més, asseguren que tant Esterri com la Guingueta no tenen elaborat el pla d'inundacions que estan obligats a tenir. Altres arguments són que l'impacte ambiental a la zona seria terrorífic, com explica el portaveu de l'entitat ecologista Ibsen, Joan Vázquez.
Enmig d'un espai totalment natural, això és una autèntica barbaritat. És construir una ciutat que sigui a la meitat de Lleida, doncs, per un cap de setmana.
Fons de Doctor Music senyalen que el 1996 Ibsena ja va intentar impedir el festival pels mateixos motius i asseguren que els suposats riscos d'inundació són pràcticament inexistents.
Gràcies, Anna, i ara hi posem música. Caminem. Prats, els valencians o l'andalusa La Mala Rodríguez, que celebraran el cap d'any en un nou festival a Barcelona, és el Biocap, i es farà el 31 de desembre al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona. En total, més de 30 grups i 12 hores de música que esperen enganxar 12.000 espectadors. 6:45, ara tornem.
Au, 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 aquest Nadal, quan vagi a l'aeroport, aparcaré el trineu als pàrquings oficials d'Aena, perquè puc reservar la plaça còmodament i tenen moltes tarifes per triar, des de 5 euros al dia. Au, au, au.
Aquest Nadal, pàrquings oficials d'Aena. Més còmodes, més segurs. Reserva i estalvia a aenaparking.com.
Arriba el Nadal, temps de regals i desitjos. I aquest any a Hipercor tenim per a tota la família un munt d'idees a uns preus increïbles. Com ara jerseis nadalencs per als petits per 12 euros o pijames preciosos per regalar per 15. Tot d'unit i molts més regals a Hipercor.es. Demana un desig. A Hipercor.
On som en aquests moments amb la intel·ligència artificial? Quines ocupacions es quedaran als robots? Si vols saber la resposta a aquesta i a més preguntes, La Vanguardia i Telefònica et conviden a la conferència de Callum Chase, escriptor i orador anglès d'Oxford, Intel·ligència Artificial i Transformació Social. El dimecres 12 de desembre a les 6 de la tarda a Movistar Center, al carrer de Fontanella 2 de Barcelona.
Entrades exaurides. Segueix la conferència a través de streaming a lavanguardia.com.
Mira, reina, un cotxe de Securitas Direct a la porta dels veïns. Segur que s'estan posant l'alarma.
Doncs podríem aprofitar i preguntar-li si pot passar també per casa nostra. No m'agrada que siguem els únics del carrer sense alarma.
Protegeix el que més t'importa amb Securitas Direct, la companyia amb més experts protegint la teva llar. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900 44 45 46.
En punt, 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... A través de Nil Sant Martí, Gerard Ballera, què hem de saber?
Que el Constitucional resoldrà les peticions de llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart al gener. Fonts del Tribunal han explicat a RAC1 que segueixen els terminis previstos per no entorpir la feina que fa el Suprem.
La plataforma Prohostatge es prepara de junis encadenats a Montserrat, Cornellà i Barcelona en suport als presos polítics en vaga de fam. Aquest matí Jordi Turull en parlarà al món a RAC1.
Pedro Sánchez portarà els pressupostos al Congrés, tot i que no té assegurat que es puguin aprovar. Ho ha anunciat a Telecinco, pretén pressionar així els partits independentistes.
Sánchez canvia tot el suport a Susana Díaz perquè continuï com a presidenta andalusa i desvincula l'auge de l'extrema dreta del procés català a Andalusia. La policia ha detingut dues persones que protestaven en contra de Vox aquesta nit.
Per primera vegada, una dona ha tingut un fill després de rebre un úter d'una donant morta. L'avenç ha passat al Brasil i el publica la revista The Lancet.
La Rambla de Barcelona recordarà l'atemptat del 17 d'agost amb una obra de Frederic Amat. L'escrit que inclourà estarà en català, castellà i àrab.
La cartellera renova avui. Entre les pel·lícules que arriben a les sales hi ha Roma. Per tota la família s'estrena la pel·lícula d'animació En Ralph destrueix internet i pels amants de terror arriba Suspiria.
La competència dels Oscars Andreu i Dalmau guanya el Premi Nacional de Comunicació. El jurat en valora la combinació de l'actualitat amb una mirada irònica i crítica i la seva agilitat i creativitat admirables.
I els esports, l'Espanyol es classifica pels vuitens de final de la Copa després de remuntar l'eliminatòria i guanyar 1-0 al Cádiz amb gol d'Hernán Pérez. Avui juguen la resta d'equips catalans a 8:15, Atlètic de Madrid, Sant Andreu i Girona a la Vés, i a 9:15, Barça, Cultural Lleonesa.
D'aquí una hora, a partir de 8:15, la lectura de la premsa en diagonal, l'anunci de Pedro Sánchez de presentar els pressupostos al mes que ve és obertura a pràcticament tots els diaris. Míriam Vallvé, bon dia.
Bon dia. Sánchez presenta els comptes i amenaça amb Vox. Titula La Vanguardia, que afegeix que el cap de l'executiu evita la guerra amb Susana Díaz fins a la investidura. La foto de portada és per la reforma de la presó Model. El periòdico obre amb Sánchez repta el PDeCAT i Esquerra a vetar els pressupostos i posa a la portada una fotografia del primer equip del Barça al memorial del Camp Nou dedicat a Josep Lluís Núñez. Per l'ara, Sánchez branda Vox per pressionar l'independentisme i afegeix que el Constitucional no revisarà la situació dels presos fins al gener. També diu que Colau espera que la Generalitat ajudi a pagar la Model. El Punt Avui va amb solidaris amb la vaga de fam. El País creu que Sánchez portarà el pressupost al Congrés per mesurar els seus suports. El Mundo diu que un govern en xoc posa en dubte la inviolabilitat del rei i també apunta que el malestar al PSOE frena l'ofensiva de Sánchez contra Díaz. La Razón parla de les tres rectificacions de Pedro Sánchez amb els pressupostos, la inviolabilitat del rei i la dimissió de Susana Díaz, i sobre les andaluses l'ABC titula El dilema andalús de Rivera.
I el temps, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
I avui 3:15 del mateix, perquè no s'esperen canvis.
No, avui tornarà a ser un dia de sol, enterbolit pel pas d'alguns núvols prims i amb boires persistents, sobretot a la Catalunya central i també al Pla de Lleida. En aquests indrets es mantindrà el fred tot el dia, però en canvi a la resta suavitat al centre del dia amb temperatures d'entre 15 i 20 graus. I durant el pont continuarà aquesta dinàmica de temps entre demà i divendres amb un parell de graus menys i al cap de setmana torna a pujar una mica la temperatura.
Temperatures a aquesta hora?
Doncs ara mateix tenim 13 graus a Arenys de Mar i també a Barcelona, i a 3 graus a Ripoll i a Girona, 8 a Lleida i 10 a Tarragona.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1675, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
I situació del transport públic, transmet Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar els usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat que per treballs de millora de la infraestructura i fins al 9 de desembre, els dies feiners, està interromput el servei ferroviari entre l'Hospitalet i Cornellà durant les hores punta. Els feiners, fora de les hores punta del matí i els festius, el tall és entre l'Hospitalet i Sant Boi. Hi ha servei substitutori en autobús en els trams afectats. Recordeu, d'altra banda, que la R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa amb un tren per hora i sentit. Els dies feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordament per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies durant treballs de millora. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Passen 5 minuts a 6:45.
El món a RAC1.
Ara són 6:45. El Constitucional resoldrà les peticions de llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart al gener. Fonts del Tribunal han explicat a RAC1 que està previst que s'estudiïn els recursos d'empara en el primer ple que farà el Tribunal després de Nadal. Davant la vaga de fam que han començat alguns dels presos, el TC assegura que segueix els terminis previstos i que està actuant amb aquest ritme perquè no pot entorpir la feina que fa el Suprem. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. El Constitucional té l'agenda feta. La setmana que ve començarà a estudiar els recursos d'empara que van presentar Carme Forcadell, Mireia Boya i Anna Gabriel, que qüestionen la competència del Suprem per poder jutjar els líders independentistes. Unes peticions que tot apunta que rebutjarà perquè aquest tema encara està pendent que resolgui el Suprem i no estarà fins després de Nadal, a principis de gener, quan el TC ja entrarà a estudiar el fons de les peticions de llibertat que han fet els líders independentistes empresonats. I les primeres seran les d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Els magistrats del TC calculen poder analitzar dos o tres recursos cada ple. En total, els líders independentistes han presentat una trentena de recursos d'empara. Tots estan admesos a tràmit. De fet, s'ha creat una comissió formada per 6 lletrats del Constitucional, que és l'encarregada de valorar els recursos, agrupar-los per temes i organitzar-los perquè els 12 magistrats que formen el ple els puguin estudiar. El que pot passar, però, és que les sentències del TC sobre els recursos d'empara no arribin fins passat el judici o fins i tot un cop hi hagi una sentència ferma.
Gràcies, Mar. Des de Madrid, això vol dir que la vaga de fam de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn es podria allargar fins després de Nadal. El govern espanyol, però, assegura que si en algun moment corre perill la vida dels empresonats, se'ls alimentarà.
Això ho ha dit la ministra de Justícia, Dolores Delgado.
Por una parte, esta situación está prevista ya, se previó en su momento por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1990, cuando fue en relación a Grapo, que se pusieron en huelga, y ya está recogida lo que es la doctrina constitucional.
Des de la Fiscalia General de l'Estat també diuen que estan preocupats per la situació dels presos en vaga de fam, però María José Segarra deixa clar que la situació no els farà canviar d'opinió.
Desde un punto de vista personal, como no, pero respeto profundamente sus decisiones y eso no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio. Va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho. Ya el Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos y creo que sobre eso no podemos decir nada más que expresar la preocupación, por supuesto.
Aquest matí sabrem per què Jordi Turull ha començat aquesta vaga de fam i com la porta avui que comença el seu cinquè dia. L'exconseller de la Presidència i diputat de Junts per Catalunya, empresonat a Lledoners, ha concedit una entrevista al Món a RAC1. Els quatre diputats que fan vaga de fam són de l'òrbita de Junts per Catalunya. Ahir tots quatre van rebre la visita d'una delegació d'Esquerra per traslladar-los també al seu suport. I mentrestant, la plataforma Prou Hostatges comença a coordinar el suport als presos en vaga de fam. L'entitat que va impulsar fa un any l'Assemblea ja prepara dejunis encadenats a Montserrat, Cornellà i Barcelona.
Seran períodes de màxim 7 dies i els participants que s'hi apuntin s'aniran rellevant. Els dejunis començaran diumenge a les cel·les de Montserrat. Els participants tindran assessorament mèdic, espai per descansar i una sala polivalent on es faran xerrades i actes relacionats amb els presos. El portaveu Jordi Vilarassau explica que la plataforma farà de paraigua de noves accions.
L'objectiu d'aquest grup és que tothom lideri les accions que cregui en el seu àmbit de responsabilitat, però que ho faci amb aquesta coordinació, posant en comú a tot el grup aquest les accions que hi hagi.
Des de la plataforma també asseguren que alguns diputats sobiranistes s'estan plantejant no menjar durant 24 hores demà, el dia de la Constitució. De fet, el govern confirma que alguns consellers també estudien sumar-se a aquestes accions de solidaritat que es facin demà.
I en paral·lel, el Clam per la Llibertat i una setantena d'entitats espanyoles es manifestaran a les portes del Suprem el 15 de desembre.
Ho faran per denunciar la falta de justícia que, segons ells, hi ha a l'estat espanyol. Volen que sigui un moviment transversal que protesti més enllà del judici contra els líders independentistes. Ahir van presentar la iniciativa alguns dels impulsors, Núria Camps i els advocats Lluís Mestres i Jaume Alonso Cuevillas.
Un procés molt transversal, que no fos només d'organitzacions sobiranistes, sinó que pogués aplegar organitzacions d'arreu de l'Estat.
Una necessària queixa del mal funcionament de la cúpula judicial. El no hi ha justícia.
Tenim una justícia polititzada, una justícia absolutament immune.
La vaga de fam també ha generat un nou conflicte diplomàtic entre el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, i el sector flamenc del govern de Bèlgica. Borrell critica la piulada en què el ministre de Defensa belga ha defensat l'acció dels presos polítics. El va respondre en el marc d'una reunió de l'OTAN a Bèlgica.
El ministre de Defensa de Bèlgica ha hecho unas declaraciones que consideramos inaceptables y que recibirán seguramente una respuesta.
Doncs pendents d'aquesta resposta, els presos no paren de rebre suports.
També ahir l'exministre d'Educació francès, Benoît Hamon, va demanar l'alliberament immediat dels presos polítics en un acte a París organitzat per Òmnium. Va retreure a la Unió Europea que no estigui a l'altura i va reclamar una solució política urgent. Per part d'Europa, 40 eurodiputats de 5 grups polítics diferents també han expressat el seu suport a la vaga de fam dels presos a través de la plataforma de diàleg Unió Europea-Catalunya, denunciant la lentitud del Tribunal Constitucional.
I a tot això, la Generalitat va anunciar ahir que concedirà la medalla d'or a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, li entregaran per la seva trajectòria en defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals. Pedro Sánchez demana a Quim Torra que garanteixi la seguretat al Consell de Ministres que es farà el 21 de desembre a Barcelona. El president espanyol li recorda que també és el representant de l'Estat a Catalunya, ho ha dit en una entrevista a Telecinco.
Y a mí me gustaría que no se perdieran las formas por parte del presidente de la Generalitat. No solamente es el presidente del autogobierno catalán, sino el representante del Estado en Cataluña. Por tanto, yo lo que espero es que se garantice esa seguridad y, por supuesto, la celebración normalizada de un Consejo de Ministros sin duda importante e histórico.
Això després que la consellera Elsa Artadi acusés Pedro Sánchez de voler provocar amb aquest Consell de Ministres.
Té un punt de provocació, sobretot quan no s'ha començat a avançar en res. Té un punt de provocació quan és el dia de les... quan farà un any de les eleccions al Parlament de Catalunya, unes eleccions que va guanyar l'independentisme, però que des del mateix independentisme doncs, ha estat denunciant reiteradament la no aplicació dels resultats.
El Parlament precisament demana a Pedro Sánchez i també a Mariano Rajoy que compareguin a la cambra per explicar els efectes que ha tingut el 155 per Catalunya. La comissió que investiga l'aplicació d'aquest article ha citat més d'un centenar de persones que inclouen la cúpula del PSOE, del Partit Popular i també de Ciutadans. Un Pedro Sánchez que ha canviat d'estratègia i el mes que ve portarà els pressupostos al Congrés, tot i que no té assegurat ni de bon tros que es puguin aprovar. De fet, amb aquesta maniobra pretén pressionar els partits independentistes després de la irrupció de Vox a Andalusia.
Yo espero contar con esos apoyos, desde luego contamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos, esperamos contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y tendemos las manos y los puentes al resto de grupos parlamentarios. En todo caso, el Poder Ejecutivo va a hacer su tarea. Otra cosa es que el Poder Legislativo, por las razones que considere oportunas, rechace esos presupuestos. Pero van a tener que explicarlo, porque son unos presupuestos que van a reconstruir el Estado del Bienestar y que van a ser unos presupuestos sociales.
Un Sánchez que havia decidit que no presentaria els comptes si no tenia prou garanties per part d'Esquerra Republicana i el PDeCAT, l'ascens de Vox i també les últimes protestes a Catalunya han fet canviar d'opinió el president espanyol. Si no se'n surt, però continua sense aclarir què farà. Des del PP, aquest anunci no és res més que una cortina de fum. La portaveu al Congrés, Dolors Montserrat, hi ha reaccionat a la nit a 8 TV.
Probablement puguin anar a Consell de Ministres, però crec sincerament que no seran aprovats i el millor el que farà serà prorrogar uns pressupostos del Partit Popular, els més socials de la història de la democràcia, on el propi Partit Socialista va votar que no.
Mentrestant, a Catalunya, el PSC ha tancat definitivament la porta a negociar els pressupostos de la Generalitat si els independentistes no aproven els números de Pedro Sánchez. Ara passen 2:45. Andalusia i l'entrada de Vox també van marcar bona part d'aquesta entrevista que Pedro Piqueras va fer a Pedro Sánchez a Telecinco. El president espanyol i líder del PSOE va enviar tot el seu suport a Susana Díaz perquè continuï com a presidenta, malgrat que també va fer autocrítica pel resultat dels socialistes.
Como secretario general del Partido Socialista, lo que me... Le pido a mi organización en Andalucía es que reflexione en los órganos deliberativos sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor. Pero como presidente del gobierno, lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad. Me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que, por tanto, Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar, hasta las últimas consecuencias, ser presidenta de la Junta de Andalucía.
Pel que fa a l'ascens de Vox i la influència que podria tenir en el proper govern andalús, Sánchez desvincula l'auge de l'extrema dreta del procés català.
Àustria, França, Alemanya no tenen Catalunya, però sufren la presència de la ultradereta. La gran diferència entre la dreta europea i la dreta espanyola és es que la dreta europea se vanagloria de no pactar con la ultradereta. En canvi, la dreta espanyola, el Partit Popular i Ciutadans, lo hacen sin ningún tipo de rubor.
De fet, pel president espanyol, el veritable culpable que Vox hagi guanyat suports és el líder del PP, Pablo Casado. Creu que Mariano Rajoy tenia molta més mà esquerra.
El problema es que ahora mismo tenemos un liderazgo muy débil en el Partido Popular y aquellas personas que se han posicionado siempre en ideas más de extrema derecha pues han encontrado en Abascal un referente que no encuentran en Pablo Casado. La gran virtud que han tenido otros dirigentes del Partido Popular es saber arropar toda esa realidad y hasta incluso, de alguna manera, vehicularla hacia posiciones más moderadas.
A Andalusia, per cert, aquestes últimes hores han continuat les manifestacions en contra de Vox. A Cádiz hi ha hagut aldarulls i la policia ha detingut dos homes. Se'ls acusa d'haver provocat diversos desordres públics i d'haver llançat objectes contra els agents. I a tot això, en aquesta entrevista a Telecinco, Pedro Sánchez també va insistir que és partidari de suprimir de la Constitució la inviolabilitat del rei. Tot i això, deixa clar que no és una reforma que vulgui tirar endavant ara com ara.
¿Es usted partidario de acabar de suprimir la inviolabilidad del rey? Que eso lleva una reforma constitucional.
Yo sí. Considero que tan importante la reforma constitucional es delimitar los aforamientos a los diputados y diputadas, como también quitar algunas cuestiones que nada tienen que ver con una constitución que sirve a una sociedad como la española del siglo XXI, del año 2018. Fíjese, tenemos un jefe del Estado contemporáneo.
Doncs bé, més de 9.200 persones han participat al referèndum sobre la monarquia que es va fer ahir a les universitats de Barcelona i Pompeu Fabra. El sí a favor d'abolir-la i instaurar la república es van dur el 96% dels vots. Avui la iniciativa repetirà al campus de Terrassa de la Universitat Politècnica.
Els organitzadors destaquen que en les primeres consultes d'ahir la participació ha estat més alta, fins i tot que en les eleccions al rectorat de les universitats. Un dels que van participar és el tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello. Ho va fer com exalumne de la Facultat de Dret de la UB i ara espera que algun dia hi hagi un referèndum vinculant.
Poder votar sobre una qüestió que és una de les grans bloquejos que té el sistema polític espanyol i que és no poder debatre lliurement sobre la forma d'estat.
El referèndum sobre la continuïtat de la monarquia van començar la setmana passada a la Universitat Autònoma de Madrid. En pocs dies la iniciativa s'ha estès a més de 30 universitats de l'Estat.
9 minuts i les 7. Tenim més notícies. L'Hospital de Palamós nega cap negligència en la mort d'una dona de 84 anys que va passar 7 hores esperant urgències.
L'hospital creu que encara que se l'hagués atès abans, probablement hauria mort. Ho explica el director del centre, Xavier Pérez.
El resultat final és complicat d'avaluar, però probablement no seria diferent davant la situació de la pacient, com va evolucionar i la morbilitat que tenia de base i les seves complicacions.
El 15 de novembre, el dia que va morir la dona, hi havia molts pacients.
La Generalitat assumirà la gestió de l'Hospital de Reus i es farà càrrec del deute milionari que arrossega a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Serà el CatSalut que agafarà les regnes d'un hospital, l'Universitari Sant Joan de Reus, que és de referència pel Baix Camp, però també per tot el Camp de Tarragona, per malalties com, per exemple, el càncer. D'ençà la inauguració el 2010 del nou Hospital de Reus, un edifici molt i molt ambiciós construït per l'Ajuntament, l'Hospital de Reus ha passat per moments molt i molt complicats. De fet, encara duren els problemes i l'últim any el dèficit superarà els 2,5 milions d'euros. Adrià Comelles, el director del CatSalut.
I això fa que sigui molt difícil que des d'un ajuntament, encara que sigui un ajuntament mitjà o gran, es pugui garantir estabilitat i continuïtat en la prestació dels serveis de salut.
Finalment, l'Ajuntament de Reus quedarà fora de la gestió de l'hospital, que no serà traspassat a la Generalitat fins l'any que ve. El consistori reusenc mantindrà la propietat de l'edifici.
I nou avenç científic en l'àmbit de la gestació. Per primera vegada, una dona ha tingut un fill després de rebre un úter d'una donant morta.
Ha passat al Brasil i ho ha publicat aquesta matinada la revista The Lancet. La fita l'ha aconseguit un equip de la Universitat de São Paulo. El procés s'ha fet públic ara que la nena ja ha superat el mig any. Va començar fa gairebé 3 anys, però.
I el grup japonès Rakuten estudia portar a Barcelona la seva seu europea.
Fins ara l'ha tingut a Luxemburg, però el nom de la capital catalana ha agafat pes els últims mesos. Segons La Vanguardia, la companyia nipona hauria explicat el projecte al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que els hauria garantit la seguretat econòmica i jurídica.
I avui des d'aquí també hem de felicitar la competència de RAC1, que ha sumat un nou premi a la prestatgeria, el programa dels Oscars. Andreu i Dalmau ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de ràdio i ells dos ho valoraven així.
Serà ple de llaços grocs, a mi no m'hi veureu.
I a mi el que em sap greu que just anirem el dia que no hi ha canapés, han tret els canapés. Espero que sigui l'últim premi en comunitat autònoma i el proper es doni ja al president de la República. Gràcies, Catalunya.
Hi haurà calés de premi?
No, no hi ha calés, no hi ha calés.
Pues jo no hi vaig.
És per fer currículum.
Ells dos i tots els personatges que els acompanyen cada dia a les 12 del migdia, més de la competència, també s'ha distingit amb el Premi Nacional de Comunicació, el canal de notícies 324, el fotoperiodista Tino Soriano, la revista digital Núvol, Wallapop i Corissa Media Group, que gestiona diferents mitjans de comunicació del Ripollès. Felicitats a tots ells, en especial a la competència. 7 minuts i a les 7, ara tornem.
Preparats, llestos, seminous. Vine al Saló Ocasions.
Tria entre més de 3.500 vehicles seminous de totes les marques, revisats i totalment garantits. Saló Ocasions, del 30 de novembre al 9 de desembre a Fira de Barcelona.
A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per gaudir de les festes al nostre catàleg de Nadal. Consells i parament de taula, aperitius, les millors receptes de carn, marisc i molt més. Trobaràs el nostre catàleg als establiments Bonpreu i Esclat o a la pàgina web bonpreuesclat.cat. Bonpreu i Esclat, sempre al teu servei.
Fins al 9 de desembre a Dream, l'espasa làser Star Wars de 56 centímetres amb llum i so per només 10 euros. I molt més a la zona 10 euros en joguines. No facis l'indi, compra Dream.
Què és el que més t'agrada del Nadal? El gust del pernil banyat per perles d'oli d'oliva? Un dolç panettone amb xocolata negra i una copa de xampany? Taste of Christmas és l'exclusiva fàbrica de somnis gourmet de la Roca Village, on es compliran els teus desitjos més deliciosos. Vine a visitar-nos fins al 7 de gener, diumenges inclosos. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Mira, reina, un cotxe de Securitas Direct a la porta dels veïns. Segur que s'estan posant l'alarma.
Doncs podríem aprofitar i preguntar-li si pot passar també per casa nostra. No m'agrada que siguem els únics del carrer sense alarma.
Protegeix el que més t'importa amb Securitas Direct, la companyia amb més experts protegint la teva llar. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900 44 45 46.
Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser
21.010.210.10.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys va ser
41.041.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I recorda que amb els sortejos de l'ONCE, la il·lusió es compleix.
El món a RAC 1.
4 minuts i les 7, als esports.
Air Motion, grup d'automoció, patrocina aquest espai.
L'Espanyol derrota el Cádiz per 1-0 i es classifica pels vuitens de final de la Copa del Rei. Els blanquiblaus van remuntar un 2-1 advers de l'anada, tot i patir fins a l'últim minut.
Un gol d'Hernán Pérez al minut 31 de la segona part va donar la classificació a l'Espanyol. L'assistència va ser del jove de 20 anys, Adrià Pedrosa, una de les notes positives de la nit. A l'últim minut del temps afegit, però, li van anul·lar un gol al Cádiz, per això sí, per un fora de joc molt clar. Rubi es mostra content per la classificació i també per la segona part del seu equip.
Però sempre he tingut fe que el faríem, perquè la segona part m'ha semblat molt bona. Estàvem arribant molt bé per dins, molt bé per fora, i era qüestió d'encertar alguna. S'ha de reconèixer també el mèrit del porter rival, que ha fet molt bones aturades.
A banda de l'Espanyol, hi ha tres equips més classificats pels vuitens de Copa, són el València, el Leganés i el Getafe.
Avui serà el torn del Barça contra la Cultural Lleonesa, un partit especial a l'estadi després de la mort de l'expresident Josep Lluís Núñez.
Abans de l'inici del partit, previst per 9:45, hi haurà un minut de silenci, en recorda Núñez, i els jugadors portaran un braçal negre. A la prèvia, Ernesto Valverde va explicar que Josep Lluís Núñez va enviar-li una carta abans de l'estiu per agrair-li els èxits de la temporada.
Este año me mandaba al final de temporada una carta, pues felicitándome por el título de Liga, el título de Copa, por cómo han venido las cosas. Me decía que bueno, que no se imaginaba que cuando me fichó de jugador, que también estaba fichando a un futuro entrenador del Barça, yo tampoco lo imaginaba en aquel momento.
Avui també hi haurà l'última adéu a l'expresident del Barça. El funeral serà un 11:15 del matí a l'església de la Mare de Déu de la Bonanova, a Barcelona. A més, l'espai memorial del Camp Nou estarà obert encara avui fins a les 2 del migdia. En plan esportiva, Messi, Piqué, Busquets i Jordi Alba descansaran. L'equip, però, ha recuperat a temps Cilesen i Vermaelen, tot plegat l'endemà que Carles Alanyà ja sigui jugador del primer equip a tots els efectes. Abans de 8:15 també, Atlètic de Madrid, Sant Andreu, amb 0-1 de l'anada a favor dels matalassers, i Girona a la vez, a l'anada empat a 2.
També hem de parlar d'una falsa amenaça de bomba a la Bombonera.
Sí, l'estadi de Boca Juniors va haver de ser desallotjat ahir al vespre per un avís de bomba mentre alguns aficionats compraven entrades per a la final de la Copa Libertadores de diumenge al Santiago Bernabéu. Al final no hi van trobar cap artefacte explosiu.
I alguna cosa més, Gerard?
Setena victòria consecutiva del Manchester City a la Premier League, 1-2 al camp del Watford. El City, que és líder amb 41 punts, 5 més que el Liverpool, però amb un partit més, i l'Atlètic de Bilbao ha destituït l'entrenador Eduardo Berizzo pel mal inici de temporada. El seu substitut serà Gaizka Garitano.
El Nissan Qashqai va ser el primer crossover de la història. Serà cert que el temps posa cadascú al seu lloc? Descobreix abans que ningú el seu nou disseny, els seus acabats interiors i les tecnologies Intelligent Mobility. Nou Nissan Qashqai, sempre el primer. Nissan, innovation that excites.
Roma Auto Group Concessionaris. Pere Quart 357 i carrer Ciutat d'Assumpció 4951. Centre Comercial La Maquinista.
I el diàleg fins a les 7. David Solans, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, avui comencem amb el Consell de Ministres de divendres, on la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va deixar anar una bomba, un anunci imprevisible. Tens.
Es el último Consejo de Ministros que haremos antes del siguiente.
Gràcies, eh?
Efectivament, és l'últim abans del següent. Si no m'equivoco, avui és dimecres i ahir era dimarts, però el Basté sembla que tenia pressa per acabar la setmana.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que va peu a terra, que ja és dimecres, Perdó, dimarts. No, res, dimecres. Dimarts, 4 de desembre del 2018.
Si mentre estàs escoltant aquesta emissora estàs pensant en pingüins, flocs de neu o en glaçons, aleshores és que tens molt de fred. Perquè quan tens fred, no pots parar de pensar en una altra cosa que no sigui ai, quin fred. Et regalem 120 euros en comprar una caldera Junkers perquè així no et calgui rumiar-t'ho gaire. Només fins al 31 de desembre. Informa-te'n a Junkers.es.